guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Doncs ja sabeu que setmana a setmana ens agrada molt anar descobrint el nostre entorn natural, sigui al cel, sigui a terra o sigui sota el mar. Avui sí que ens hem de submergir per conèixer les espècies que avui el nostre biòleg i meteoròleg de capçalera, Sergi Corral, ens vol parlar. Sergi, benvingut.
Hola, Cris, què tal?
Doncs a veure, de què parlem avui?
Doncs mira, avui anirem en mar per descobrir un grup de peixos, podríem dir, prou diferents a tota la resta.
Home, doncs mira que tenim varietat, eh?
I són, clar, són diferents perquè una diferència cabdal, perquè no tenen esquelet ossi, no tenen una espina com les que coneixem de qualsevol peix, no? Sinó que tenen un esquelet cartilaginós.
I de qui estem parlant?
De les rajades i les mantes.
Oh, home, això és molt divertit, quan et passen pel costat, sí. No sé si has tingut l'experiència.
Més que sí, les he vist des de dalt, les he tocat amb la mà, allò de que estaves tocant sorra i alguna cosa allò fiscosa.
I dius, què ha passat aquí?
Què és això? N'he vist, va.
Som-hi, doncs, anem a parlar de mantes i rajades.
Sí, i anem a parlar primer establint una miqueta de classificació, allò que els científics anomenem taxonomia, és a dir, classificar per grups de qui és qui, vale? Les rajades pertanyen al gran grup dels condrictis, subclasse dels elasmobranquis i superordre dels batoïdeus.
Sempre amb aquestes paraules complicadetes que ens porten.
Una mica de paraulotes avui al Guaita. Per tant, bàsicament, queden separades del gran superordre dels selaciformes, és a dir, els taurons. Ja sabem que de peixos cartilaginosos tenim taurons i tenim mantes. Avui aparquem els taurons i ens en anem cap a les mantes i les rajades.
I arreu del món n'hi ha moltes o no?
Unes 500 espècies de rajades.
Home, són bastantes.
Arreu del món, dividides en 17 famílies diferents i en 4 ordres. I a la Mediterrània, de tot aquest grup de 500 espècies, en trobem 32.
Ah, home, doncs així, tenim molta diversitat.
Hi ha molta diversitat.
A prop de casa.
Després ja veurem que també és un grup de peixos força amenaçat. O sigui, dintre d'aquesta diversitat, és un grup de peixos força vulnerable.
Doncs, si et sembla, anem a conèixer una mica més aquestes mantes, aquestes rajades, com són?
Doncs sí, ja hem dit que no tenen esquelet ossi, sinó que està format del cartílag. I un dels trets més característics d'aquests animals és la morfologia plana del seu cos. Morfologia plana. I presenten, això científicament es diu que presenten una fusió cefàlica de les seves aletes pectorals i també presenten les dents en forma de placa i disposició de mosaic. Les seves obertures branquials, les brànquies i la boca estan situades al ventre. No estan situades, a la part de sota, que és aquella cara tan simpàtica que a vegades veiem de les rajades, allò que tenen la careta aquella xula, eh?
Ara estava pensant en Buscando a Nemo.
Sí, tot es pot reduir a Buscando a Nemo,
sí,
o a la Sirenita.
Sota el mar,
tot
sí.
Tot el mar. A més, també presenten a la part de dalt un espiracle, que és un foradet, una petita obertura vestigial que els ajuda a respirar millor. I una altra de les seves característiques és la cua, que en molts casos va acompanyada d'un potent agulló.
Per tant, per defensar-se.
Per defensar-se. En aquest cas és molt perillós. Després en parlarem.
I com es reprodueixen?
Doncs mira, presenten diferents tipus de desenvolupament i nutrició. Ja veuràs que són diferents, eh? Poden ser vivípers aplacentaris, que són els que es coneixen com a ovovivípers, és a dir, els ous s'incuben dins de la femella fins als 2 anys i s'expulsen a l'exterior amb les cries desenvolupades completament.
M'estàs dient que tenen embarassos de 2 anys?
Sí.
Ostres.
I després pareixen.
Carai, jo que em pensava que 9 mesos ja eren molts.
Clar, en aquest cas hi ha cura parental. I una cosa més xunga és que es pot presentar canibalisme intrauterí.
No.
Les cries més grans es mengen a les petites.
Clar, perquè ja s'estan formant
ja
totalment, com tu estàs dient, i clar, ja tenen instint propi, podríem dir, no?
Això mateix. Hi ha un altre grup, que són els vivípers placentaris, que és quan el vitel està en contacte amb la paret de l'úter formant la placenta, això és una cosa més tècnica, i hi ha un altre grup que són directament els ovípers, els que es reprodueixen mitjançant ous. A l'ou fecundat s'expulsa al medi exterior quan encara no està desenvolupat i a través d'uns filaments s'enganxa al substrat o a les algues o a les branques i això, i el vitel, el que és de l'ou, dona l'aliment fins que està desenvolupat, en aquest cas.
D'acord.
Totalment. Vale?
Carai, doncs home, depenent de les espècies, doncs en tenim que es reprodueixen de maneres diferents.
Sí, la majoria o gran part són vivípers, però per exemple la clavellada, la rajada, és ovípara, per posar dos exemples. La gran majoria de rajades són organismes bentònics,
és
a dir, que viuen al prop del fons o sobre el fons o enterrats a la sorra o a tocar de fons.
Els hi agrada rascar terra, diguéssim.
Rascar terra. Fins i tot, com dèiem, moltes espècies s'enterren dintre de la sorra per passar desapercebudes i són grans depredadores normalment de crustacis, mol·luscs i peixos.
Per tant, per això els hi va tan bé tenir la boca sota.
Exacte. No? Per anar rascant i anar menjant. O sigui, són grans depredadores. Estan a la tercera fase d'aquella cadena tròfica de productors primaris, productors secundaris i depredadors.
Has dit que tenim, però, diferents ordres, diferents famílies. Ja també aquí a la Mediterrània, recordem, 32 espècies.
32 espècies. Anem una mica a veure aquests quatre ordres diferents i els exemples, algun dels exemples de les rajades.
Vinga.
Vale. Vaig amb una altra paraulota, perquè el primer ordre de tots és els del Milobatiformes.
Això vol dir...
I d'aquest gran grup hi trobem les pastinaques, les àligues marines i les mantes. Les pastinaques són una espècie bentònica, hem dit que estaven del fons, de color negre, entre 1 i 2 metres d'envergadura.
Carai.
Grandotes. Sí. I tenen un potent agulló connectades a una glàndula verinosa.
I aquí està el tema, que no totes les mantes rajades ens poden fer mal, però que n'hi ha algunes espècies que sí, no?
Aquestes són molt perilloses, en aquest cas, per...
Aquest verí per nosaltres
per
seria complicat, eh? Per
manipular-la, sí, i perquè l'agulló té com una mena de mort, té com una mena de les morts que hi ha en els hams de pesca, doncs la cua igual, per tant, a l'agulló igual, per tant, et penetra, però no pot sortir cap enrere.
Perquè pesa i es queda dintre agafat.
Perquè té unes mosques, té unes morts que se't queden a dintre agafat. Per tant, és molt perillós en aquest cas. Les altres espècies són les àligues marines. Són espècies que transiten tant pel fons marí, normalment per alimentar-se o descansar, però també poden fer grans viatges a mar obert. Superen el 1,5 metres d'envergadura i també presenten un agulló a la cua.
També verinós?
També verinós. I, finalment, les mantes. Les mantes, que són les rajades més grans de tota la Mediterrània,
com
superant
fan?
2 metres, 2,20 metres d'envergadura. Molt grans.
Molt grans, sí.
I també són les que tenen un hàbitat i alimentació més diferents, perquè són pelàgiques, és a dir, viuen a mar obert. I s'alimenten de plàncton.
D'acord.
Són aquelles grans mantes que fan viatges cap amunt, cap a baix, i que aquestes passades setmanes n'hem vist moltes de varades aquí a la sorra i a les platges, que n'han rescatat moltes.
Per tant, estan arribant a la costa.
Estan arribant a la costa, perquè és època de reproducció. També són espècies que són vivíperes, per tant, pareixen les cries, i al parir les cries també es queden molt debilitades. Per tant, entre una cosa, entre l'època de reproducció, els sorolls i tots els efectes que tenim a mar i por ahí, últimament estan apareixent moltes, en aquest cas, varades i moltes mortes. Per tant,
quan dius varades, vols dir que potser ja no poden tornar
a... Ja no poden tornar. El CRAM recomana trucar al 112, evidentment, i aleshores va la Generalitat, agents rurals, o CRAM, o una altra entitat, a fer el rescat o intentar tornar-les, i si no, directament a portar-les a un lloc, normalment a la Facultat de Veterinària de l'Autònoma, que és on fan les autòpsies, en aquest cas, dels exemplars que rescaten mort, no? És una espècie que es troba en perill, eh? El segon ordre, gran ordre, els regiformes.
Què vol dir això? A veure.
Inclouen fins a 15 espècies diferents a la Mediterrània i són, per exemple, l'escrita, la clavellada o la rajada de miralls. És a dir, el que ens mengem en suquet.
D'acord.
Per entendre'ns, eh?
O sigui, ens mengem també rajades,
Ens mengem les rajades, ens mengem la part de les ales, la part dels d'allò. Com tenen aquests cartílags, que no tenen ossos, són fàcils de triar, és molt gelatinosa, no?
No li esteu veient la cara a en Sergi, cas... però se li està fent la boca aigua ara mateix.
Sí. Són les espècies més populars, viuen al fons marí, normalment en fons de sorra, mixtes, alguers... Són grans depredadors de crustacis, de crancs, per exemple, els hi xiflen, i també poden presentar un agulló verinós, en aquest cas. Són espècies ovíperes, és a dir, ponen ous que els lliguen a les algues, branques, etc., fins que uns ous a vegades que ens trobem en forma de rodoneta amb dos prolongacions a cada extrem, que a vegades ens trobem a la sorra, això són ous de rajada.
D'acord, mira, anem aprenent
cosetes,
Sergi.
De clavellada o de por ahí. Vale? Hi ha espècies que, evidentment, també estan en perill, hi ha espècies que per la pesca professional determinades espècies tenen veda, com per exemple la rajada de miralls, i en moltes parts del territori espanyol, com per exemple a Galícia, que tenen veda, no es poden agafar.
Quan diu rajada de miralls, aquest nom el trobo molt curiós, és per alguna cosa que...
Perquè fa com unes aigues a la part de sobre.
D'acord, val.
De la rajada. En tercer lloc tenim l'ordre més particular de tots, que és els dels peixos guitarra i peixos serra.
No sé peixos si és... guitarra i peixos serra, sí. Això sí que no coneixia per res del món, eh?
Mira, els peixos guitarra tenen un cos diferenciat en dues parts, la part de la boca molt més ampla i plana, i de la part de la meitat cap al final té un cos més semblant al dels taurons, amb les dues aletes
a la part de dalt. Ens pot produir una mica de por en certs
sí,
moments, eh?
Sí, són peixos de fons, són peixos ovovivípars, en aquest cas. I els peixos serra, se'ls coneix perquè aquest segurament que l'has vist en algun documental o en alguna pel·lícula d'aquestes que t'agrada veure tu de fons del mar,
sí.
Perquè tenen una prolongació a la part davantera, com del morro, de la boca, en forma de serra.
Literalment la serra amb la que tallaríem un tronc, eh?
Exacte, amb la serra que teníem una part forta, eh? Una part consistent. I és una adequació, bàsicament, per poder... una adaptació per caçar i per d'allò. Poden arribar a fer més de 5 metres de llarg.
Això impacta, si te'l trobes.
Sí, i gran part dels representants d'aquest ordre es troben en perill crític.
Per tant, estem veient perill. Per tant, totes les famílies, tots aquests ordres diferents, però tots en perill, eh?
Tots en perill, perquè són unes espècies molt vulnerables, bé per la pesca, com són grans depredadors, per exemple, dels palangres, si tu pesques amb palangre, venen a menjar, o si és que és amb cranc, agafaràs molt, o amb sardina agafaràs una rajada, i són espècies que van pel fons, mengen, pum, es queden quietes i por ahí, tampoc, vull dir, són molt sedentàries en general, i quan un peix és molt sedentari, és més vulnerable que un peix que surti corrents.
Completament, perquè si em dones menjar allà m'agafaré, no? Directament.
Exacte.
No?
I finalment, hi ha uns que són els torpediniformes. I això és un nom que tu també estàs acostumada a sentir, que són les vaques tremoloses.
Vaques tremoloses, sí. Que clar, jo la primera vegada que vaig sentir aquest nom ho vaig trobar molt i molt curiós, però bé, ja vaig descobrir que era un peix, que no era un mamífer.
És un peix. Tenen la particularitat que han adoptat el mètode de fer descàrregues elèctriques de fins a 220 volts, o sigui que te'n rampes,
de veritat.
Si te toca per la part de sota, te'n rampes. I amb això atordeixen les seves preses.
Part de sota.
La part de sota.
Si toques per dalt, no passa res.
Per dalt no. Abans t'he dit que alguna vegada havia tocat per la sorra algú llefiscós i ha estat vaques tremoloses, les toques per sobre, que és gelatinós, llefiscós, no sé què. Ara sí, la toques per sota, te'n rampa.
I aquesta enrampada és potent, per nosaltres?
És potent.
És potent,
O la notem, és com si te rampessis a un endoll de casa, més o menys, Són 220 volts, és corrent
normal. Vull dir que, clar...
I ja sota aigua, que és més conductora. Ho fan servir per caçar, evidentment, i són animals de fons sorrencs o praderies de Posidònia, que viuen enterrats una miqueta, que van sortint. En aquest cas sí que viuen molt properes a la costa, també. La majoria de rajades, s'ha de dir que sí que hi ha espècies de molta fondària, però la majoria de rajades les podem trobar perquè viuen molt properes a la costa.
Per tant, fons sorrenc, però no vol dir que vagin a molta profunditat,
no,
perquè les
no,
tenim
no.
A poca distància.
20, 25 metres, 30 metres com a màxim. Tenen la particularitat també que no tenen un agulló, perquè en aquest cas no és la seva arma de defensa ni la seva arma de caça. Amb les descàrregues elèctriques en tenen prou.
Sí, sí, ja fan, no?
Ja fan. I tenen una forma del cos molt més arrodonida. Si les rajades normalment tenien una forma del cos a vegades més triangular o més irregular, en aquest cas són com dos cercles posats un a darrere l'altre.
Tu ens ho has explicat molt i molt bé, Sergi, aquests quatre ordres. Ara jo penso com usuari banyista, no?, que te'n vas a la platja i de sobte doncs, veus una rajada per allà. Millor l'evitem directament.
Passa-li pel costat. No. Ella no t'atacarà.
Ella no t'atacarà.
Ella no t'atacarà mai a la vida.
Com més nerviosa et posis,
tu pitjor,
no?
A no ser que vagis amb una sardina a la mà o un cranc i et vulgui menjar la sardina o li donis de menjar. Això és una altra cosa, però el mateix passa amb una morena o amb un congre o amb una història d'aquestes. Ella no t'atacarà. Passa.
I tampoc l'intentis tocar perquè ja veiem que qui no té agulló en rampa. Vull dir que...
una altra cosa, per exemple, és que a vegades algun pescador l'agafi, perquè a vegades s'agafen amb la canya, un pescador de canya o por ahí, si pesca amb esquer, a vegades pot treure rajades o es poden treure pescant, i aquí sí que ha d'anar molt al tanto en manipular-la.
un cop, diguéssim, ja la
tret de l'aigua, aquí has d'anar molt al tanto a manipular-la perquè aleshores sí que et pot fer mal.
I aquí és on hem de tenir aquests coneixements que tu, Sergi, ens portes setmana a setmana per precisament evitar-nos enrampades o fins i tot, doncs, com parlaves...
Clavar l'agulló, eh?
Exacte, aquesta agulló que més deies que ja té la seva tècnica perquè després no la puguis extreure.
Tenim el cas d'aquell del famós caçador de cocodrils, el d'Austràlia, ara no me'n recordo
sí,
com es deia
tampoc,
el nom d'aquell
sí,
noi,
sí.
Que va morir precisament perquè un agulló d'una pastinaca li va travessar el cor.
Imagina't. I mira que s'havia enfrontat a tot tipus d'animals salvatges.
A tot tipus
salvatges,
de coses.
Eh?
Sí, també sí. És dir que quan amb més perill et poses, més números sí, no. Tens de que et passi alguna cosa. Però en aquest cas
si no
ha estat un exemple.
Si no vols pols, no vagis a l'era, no?
Exacte.
Doncs ja ho veieu, tot un món submarí. Però bé, el missatge també és no tinguem por del mar, no? Podem conviure-hi tots. Ara ens ve l'estiu. Molta gent doncs, té aquesta por d'entrar a mar per tots els ecosistemes que hi viuen a sota. Però en aquest cas, Sergi, si nosaltres anem amb respecte amb els animals, en principi, tampoc ens haurien d'atacar nosaltres,
això
no?
Això mateix.
Doncs, rajades i mantes ha sigut el tema que ens ha acompanyat avui en aquest guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la propera.